d'un dia...
Bon dia, l'aeroport del Prat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Dos homes han estat apunyalats de gravetat aquesta passada nit i matinada a Barcelona en dues baralles que han tingut lloc al districte de Ciutat Vella. El primer apunyalament s'ha produït cap a 9:45 al Pou de la Figuera, al barri de la Ribera, on per causes que s'investiguen un home ha quedat ferit de gravetat per arma blanca. La víctima hauria rebut una apunyalada al tòrax i posteriorment ha estat traslladada d'urgència a l'Hospital del Mar, on es manté fora de perill. Aquesta matinada, sobre 6:15, al Pla del Palau, al barri de la Barceloneta, s'ha produït una nova agressió amb arma blanca que ha acabat amb un altre home ferit de gravetat i traslladat a un centre hospitalari. Aquest mateix matí els Mossos d'Esquadra han informat de la detenció d'una persona com a presumpta autora d'aquesta agressió. Es tracta del quart incident violent que es produeix a la capital en només una setmana. Ahir va aparèixer morta una dona de 46 anys sota un camió aparcat al passeig de Can Tunis en una zona poc transitada del districte Sants-Montjuïc. Per altra banda, diumenge passat, i aquest cop al barri de la Mina, al municipi veí de Sant Adrià del Besòs, es va produir una baralla que va acabar amb la mort per apunyalament d'un home de 30 anys. Més qüestions. L'aeroport del Prat ha registrat més de 30 milions de passatgers només durant els 7 primers mesos de l'any. De nou, una xifra rècord que representa un increment del 5% en relació al mateix període de l'any passat. Coneguem-ne més detalls de la mà del Prat Ràdio. Víctor Asensio, bon dia.
Bon dia. L'aeroport del Prat torna a registrar un increment de les operacions aquest juliol. Així se'n deriva del darrer informe publicat per AENA, que mostra un augment de prop del 4% pel que fa al nombre de passatge, assolint els 5,3 milions amb més de 33.000 vols, dos punts per sobre que al juny. Les dades també són positives pel que fa al global anual, i és que entre tots els aeroports gestionats per AENA s'han incrementat el nombre de vols en un 4% durant la primera meitat de l'any respecte al mateix període de 2018. El transport de mercaderies també aporta xifres positives amb un increment del 2% respecte al juny a l'aeroport del Prat. Tanmateix, les xifres de la infraestructura catalana estan molt per sota de les de Madrid. L'aeroport de Barajas continua acollint més connexions internacionals que el del Prat.
Gràcies, Víctor Asensio, des del Prat Ràdio. I canviem de tema, de que Junts per Catalunya aconsegueix la presidència de la comunitat d'abastament d'aigua de la comarca del Solsonès. És el primer organisme destacat que no queda en mans d'Esquerra Republicana a la comarca després de les eleccions municipals del passat maig. Roser Clotet, Solsona FM, bon dia.
Bon dia. Per un ajustat 5-3 en segona volta, l'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, de Junts, ha aconseguit la presidència de l'ENS que gestiona l'aigua en 10 municipis del Solsonès i Biosca, la Segarra. El color polític de cadascun dels ajuntaments que integren la Mancomunitat d'Aigua ha estat clau a l'hora d'atorgar la presidència a Rovira i no a l'altre candidat, el regidor republicà d'Olius, Josep Caelles. L'absència al ple de l'alcalde de Solsona, d'Esquerra, David Rodríguez, per motius personals, i el fet que els batlles independents de Riner i la Molsosa, Joan Solà i Maria Torra, no s'hagin presentat a la sessió de Constitució, ha estat clau per decantar la balança a favor de Rovira. El nou president de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès advoca per deixar de banda els partidismes i centrar-se en la missió de l'ENS.
És evident que tots ens hem acabat presentant per un partit a cada ajuntament i que tots podem tindre pues, les nostres creences. Però sempre hem defensat tots els representants de la Mancomunitat, almenys amb els que he col·laborat fins ara, que un cop ens assentem amb aquestes cadires, l'únic en què podem pensar i hem de pensar és amb l'aigua.
Treballar per dues possibles concessions d'aigua del Cardener i del Segre i integrar altres municipis del nord de la Segarra són entre les prioritats del nou president.
Gràcies, Roser. De moment ho deixarem aquí. Gràcies per la seva atenció.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt bon dia, benvinguts al Mar i Muntanya d'avui dimarts 13.
d'agost. Comencem dimarts, comencem un dia ple de continguts aquí al Mar i Muntanya, aquest programa que fem cada dia de 11 a 1 del migdia per refrescar-vos l'estiu, acompanyant-vos dia a dia durant aquesta època estival. I recordem que no només estem nosaltres des de Ràdio Vilafant, sinó que també aquest programa el fa possible diferents emissores, Ràdio Salrà, La Veu de Sant Joan, Ràdio L'Escala, també amb la col·laboració de Ràdio Llançà i també Ràdio Montgrí. Anem a saludar a aquesta hora els nostres companys, que sí que els tinc aquí físicament, eh? Recordem que els companys de les altres emissores els tenim en línia a través de la xarxa de comunicació local, a través de les zones de ràdio, de seguida els saludarem, però el que sí que podem fer aquesta hora és saludar els nostres companys que estan ja aquí a l'estudi de Ràdio Vilafant, com sempre, darrere del vidre, fent que tot soni d'allò més bé, el meu company, en Víctor Grau.
Molt bon dia, Mercè.
Bon dia. I en Josep, que ens està acabant d'imprimir cosetes, eh? Ara de seguida el saludarem. Si et sembla, Víctor, per anar entrant en matèria, avui, dimarts 13, eh?
Martes 13, no sé si és un dia gaire bo. Jo no sóc gaire supersticiós amb aquestes coses. No sé si tu, Mercè, si creus o si ets molt...
No, supersticiosa no, i dir-te que ahir em vaig creuar un gat negre, se'm va parar al mig del carrer, jo no sabia si deixar-lo passar. Vam tenir una pugna, a veure si passava o no passava.
Home, jo crec que els gats negres no tenen culpa, pobres.
I no m'ha donat mala sort, o sigui que no sóc supersticiosa i els pobres gats negres no em fan patir. Exacte, i a part de dimarts 13, perquè això va rotant, quin dia és avui?
Doncs avui és el Dia Internacional dels Esquerrans, tota aquesta gent que escriu amb l'esquerra, que, bueno, Mercè, són una gran part de la població també, no?
Tu ets dretà, esquerrà?
No, jo sóc dretà.
Jo també. Tu, Josep López, bon dia.
Bon dia, també sóc dretà, o sigui que... Bueno, tots els esquerrans des d'aquí, felicitats.
Sí, doncs el que explicava, que s'estima que entre un 10 o un 13% de la població mundial és esquerrana. Això, bueno, no és potser una gran majoria, però sí que trobem en el nostre dia a dia gent que per exemple, doncs, escriu amb l'esquerra.
Hi ha gent que escriu amb les dues, eh?
Sí, també amb idiestes, que no sé com es diu en català.
Ostres, ara m'has matat, no sé la paraula. Però bueno, ja ho buscarem, ja ho buscarem.
Jo diria que és ambidestre, eh?
Ambidestre. Perfecte.
També diria, no...
I sobre el que avui és dimarts 13, precisament, Josep, has preparat una de les càpsules de Connecta't al Català que ens ha fet arribar...
Exacte.
Bueno, has preparat...
He seleccionat el moment...
Exacte. El nostre company Lluís Salabert de Ràdio Salrà, doncs, ens ha portat aquestes càpsules des del Consorci de Normalització Lingüística de Girona, que precisament avui ens expliquen què passa amb el número 13, per què porta tanta mala sort. Si us sembla, Víctor, l'escoltem... No, la tenim o no la tenim? Connecta't al Català, sembla... aquesta càpsula. Bé, l'escoltem després.
Després l'escoltarem, sí. Perquè...
Ens diu que sí, que la tenim
ja la
amunt.
Tenim.
Doncs, si et sembla, l'escoltem i ens explica el per què porta mala sort el 13.
13 és el número de mala sort, però sabeu per què? Les llegendes podrien explicar la mala sort d'aquest número. Des de l'antiguitat, aquest número és considerat de mal auguri, ja que 13 eren els assistents a l'últim sopar, els 12 apòstols i Jesús, i es considera que Judas és el número 13 per ser qui el va trair. Segons la cabala jueva, també eren 13 els esperits malignes, i va ser en el capítol 13 de l'Apocalipsi on va arribar l'Anticrist. I encara n'hi ha més, perquè en el tarot la carta número 13 és la de la mort. Així doncs, avui alerta amb la mala sort, la mala estrogança o la desventura.
Doncs això és el que ens explicaven des del Connecta't al Català, aquest espai que ens acostava el nostre company Lluís Salabert de Ràdio Salrà i que el nostre company Josep López ha seleccionat. Com sempre... No, avui no serà un dia de mala sort, eh? Jo crec que no passa res que avui sigui dimarts 13. Què va passar un 13 d'agost des de fa diferents anys?
Doncs
anem al passat.
No sé si era dimarts, però si més no, és una miqueta de mala sort, perquè el 1863 moria a París el pintor romàntic francès Eugène Delacroix, que és l'autor del quadre La llibertat guiant el poble, que és un quadre molt conegut que segurament molts de vosaltres doncs, coneixeu. Però el 1899, un 13 d'agost, naixia Alfred Hitchcock, cineasta britànic, no molt conegut doncs, per això, per haver fet moltes pel·lícules i tal. El 1921 el governador civil prohibia el joc en els dos últims cafès on estava el permès, el negre i el norat de Girona. I el 1965 moria també Miquel de Palol i Felip, autor de poesia i novel·la i obres de teatre, la seva revelació, i la seva relació amb la ciutat de Girona queda plasmada amb la seva obra autobiogràfica Girona i jo. Ja veieu que el 13 d'agost hi van haver moltes morts. No sé si té, si té alguna cosa a veure amb que fos 13 o
no,
simplement
jo crec que no.
És casualitat. Però també van passar coses bones, perquè mireu, el 1997 s'estrenava la sèrie de dibuixos animats South Park, que segurament molts de vosaltres doncs, deveu recordar, no? Perquè és una sèrie mítica. I el 2000 el gironí Josep Maria Soler prenia possessió del càrrec d'abat de Montserrat. I el 2013 la ministra de Foment, Ana Pastor, inaugurava l'enllaç de l'AP7 a Fornells de la Selva com a part del projecte de circumval·lació de Girona per l'autopista. I fins aquí les efemèrides. Però ara anem a fer un repàs dels sants que tenim per avui. Avui és Sant Hipòlit i Sant Poncià. Déu-n'hi-do amb aquest nom.
Cada dia em portes sants més estranys, Josep. Això és com tot un repte,
Ja tinc el repte fet, ja.
No és convalidable. Doncs si us sembla, anem a posar-hi una proposta musical abans de saludar els nostres companys a les diferents emissores i prendre la temperatura, i avui mai millor dit, a l'actualitat dels diferents territoris que formen part d'aquest projecte radiofònic que és el Mar i Muntanya.
Des de casa.
aquest tema de Rosalia a Barefoot in the Park, que ens comentava el nostre company Guillem Planagumà, que precisament, que si sou fans, que sapigueu que a les 11 ja s'han posat a la venda les entrades pel seu concert a Barcelona el 27 d'octubre a l'auditori del CCCB, així que si no, de James Blake, m'ha comentat en Guillem, no de Rosalia, de James Blake, aquest tema, Rosalia i James Blake, si us agrada James Blake, doncs les entrades ja estan a la venda pel seu concert del CCCB el 27 d'octubre, ens comentava el nostre company Guillem Planagumà, que saludarem de seguida. Si us sembla, anem primer cap al mar a començar aquest repàs a l'actualitat. Anem a parlar amb el nostre company de Ràdio Llançà, en Quim Agustí, que ens explicarà com va anar la presentació del llibre que ahir vam poder entrevistar la seva autora. Bon dia, Quim, com va anar aquesta presentació del llibre El silenci, el brugit del silenci? Sí.
Bon dia, Mercè, bon dia a tots des de Ràdio Llançà. No, la presentació és avui.
És veritat,
avui
és avui.
La presentació a les 8 del vespre a la sala de conferències de la Casa de Cultura de Llançà, a càrrec de l'autora, la Maria Amèlia Pedredó, que hi vau entrevistar aquí i que, per cert, va estar molt contenta amb l'entrevista que li vau fer. Nosaltres recordarem això, recordarem que demà hi ha el concert de Sau 30, que és a les 11 de la nit a la Gola del Port de Llançà, que la venda d'entrades és de tiquetea.com i a la Casa de Cultura. S'estan venent a molt bon ritme, realment s'estan venent molt bé, i per acabar de recordar coses d'aquesta setmana, doncs comença la festa major d'estiu, del dijous 15 al dimarts 20 d'agost. Mira, una d'elles, la sardinada popular, que hi haurà a les 9 de la nit a la Gola del Port de Llançà, el dijous 15. I, evidentment, la comèdia Ossos, Antoni Albà i Fermí Fernández, que serà a 2:15 de la nit a la sala d'actes de la Casa de Cultura de Llançà, i les entrades també estan a la venda a tiquetea.com i a la Casa de Cultura de Llançà a les guixetes. Això seria tot. Divendres que ve ens veurem, parlarem amb els actors de la comèdia Ossos i també us podrem fer un resum de com ha anat el concert de Sau 30 que es portarà a terme aquest dimecres 14. Ens despedim des de Llançà amb una temperatura de 22 graus, una humitat del 56%, si està bastant bé avui.
Doncs gràcies, Quim Agustí, des de Ràdio Llançà, que vagi molt bé la presentació del llibre aquest vespre. I, evidentment, ens ho avançava en Quim Agustí, aquest divendres estarem cara a cara a Llançà, a mar, per descobrir i desgranar, doncs, a part de conèixer la comèdia Ossos, com ens explicava, doncs desgranar doncs, tot el que hi haurà aquesta festa major de Llançà. Si us sembla, anem ara cap a muntanya, plana i riu, com diu el nostre company R, anem cap a Ràdio Salrà amb el nostre company Lluís Salabert, que ens porta tota l'actualitat del seu territori. Bon dia, Lluís.
Bon dia. Demà a les 9 a la terrassa del Cafè Teatre Ateneu continua el jazz. Serà el jazz tradicional. Amb Valentí Molla, un reconegut guitarrista en el terreny del jazz manouche de Barcelona. Aquest estil també és conegut com a gypsy swing o gypsy jazz. D'arrels gitanes parisenques, la música s'inspira en el mestre de jazz parisenc Django Reinhardt, però també té espai per a la seva creació pròpia. Ha tret un CD que es diu Elephant Swing i d'altres treballs publicats amb altres artistes. El so de la guitarra l'acompanyarà l'harmònica de Joan Pau Comelles. Els dos aportaran un so tradicional de jazz.
Doncs gràcies, Lluís Salabert, per acostar-nos a l'actualitat del teu territori. Anem cap a muntanya, com a mi m'agrada dir, cap a alta muntanya, ja amb to de broma. Anem cap a la veu de Sant Joan amb el nostre company Guillem Planagumà, que avui altes temperatures i canvi d'hàbits dels clients que disparen l'ús d'aires acondicionats. Aviam, explica'ns, Guillem, no s'està tan fresqueta a Sant Joan les Abadesses. Bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Doncs mira, avui justament estem molt fresquets. De fet, avui m'he llevat d'hora i estàvem a uns fresquíssims, més que fresquíssims, 11 graus. Això deurien ser les 8, quarts de 9, tampoc era excessivament d'hora. Però sí, sembla ser doncs, que les altes temperatures d'aquest estiu, que jo realment no recordo un estiu tan calorós en anys aquí a Sant Joan de les Abadesses, i també el canvi d'hàbits dels clients, han disparat l'ús dels aires condicionats, com molt bé deies, no tan sols en els hotels i els turismes rurals del Ripollès, sinó en l'hostaleria en general. Ho avançava a TV3 justament aquesta setmana, i és que aquestes altes temperatures d'aquests darrers estius, com us dèiem, doncs justament amb aquest, també amb el canvi d'hàbits i d'exigències dels clients, han disparat l'ús d'aire condicionats a establiments del Ripollès. I és que pot semblar estrany aquesta notícia, però és que fins fa pocs anys doncs eren escassos realment els negocis d'aquest tipus, sobretot turismes rurals, que en tenien. Ara ja es fa complicat trobar-ne alguns que no en tinguin realment. La TV3 doncs posava l'exemple de la casa de turisme rural La Canal de Gombrèn, on la seva responsable, la Lourdes, reconeixia doncs que la calor ha fet que realment aquest any doncs que no n'havia patit mai un estiu així al Ripollès. Els establiments que sí que tenen aparell, en canvi, doncs es queixen de l'ús que en fan alguns clients, no? Excessiu. Doncs en aquesta casa també el Ramon Pau, un dels propietaris, assegurava doncs que molta gent vol tenir fred a l'estiu i calor a l'hivern, doncs cosa que evidentment doncs fa disparar aquest consum. I finalment acabaven doncs amb una frase, que és que caldria ser més responsable, perquè no és normal doncs dinar amb un jersei posat a l'estiu o anant calçotets a l'hivern. En tot cas, doncs alarmant, si més no, aquest alt consum d'aires condicionats que tenim en els turismes rurals i en les cases en general d'aquí del Ripollès. En tot cas, també dir-vos doncs que des d'aquest mes d'agost, si sou amants de tirar-vos en parapent, ja teniu opció per fer-ho al Ripollès. I és que Oassa i Sant Joan, doncs això, ja disposen després d'una autorització de la Generalitat doncs per poder practicar per aprent, aprofitant el desnivell de l'entorn, el clima, el vent i l'orientació de la vall. Aquesta zona està a prop de Serra Cavallera, i les característiques, doncs, a dir, l'accés a la zona fan que sigui excel·lent per fer-hi aquesta pràctica, que en el nom tècnic doncs és hike and fly, en el qual els pilots guanyen l'alçada necessària per enlairar-se pujant a peu i carregant doncs aquests elements a l'esquena. I si els esportistes surten des d'aquí, des de Sant Joan fins a dalt el llançador de Serra Cavallera, pot arribar als 1.200 metres. En tot cas, doncs això, si sou amants de tirar-vos en parapent, que sabeu que podeu obtenir més informació d'aquesta ruta per llançar-vos a la web de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. I per acabar, des d'aquí al Ripollès estem pendents de notícia que sabíem aquesta setmana, i és que si us posem aquestes notes musicals, què us diuen? Ara que tinc aquí, fes que pari el temps. Això, evidentment, estem parlant de Charango. Aquesta cançó és el Mil Ocells, una cançó que del seu àlbum El Cor de la Terra, que llançaven el març del 2017, ara ja fa dos anys, més de dos anys. I és que doncs aquestes, no sé si ho sabíeu, doncs, però les 13 cançons de l'àlbum de Charango van decidir col·lectivitzar els beneficis d'aquestes cançons, i és que van redestinar el 50% dels drets d'autor de cada cançó a 14 entitats, una de les quals és la Fundació MAP d'aquí del Ripollès, de la qual en vam parlar ara fa uns dies, si no recordo malament, una fundació destinada doncs a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i risc d'exclusió. Doncs ara sabíem que tan sols el 2019 aquesta cançó Mil Ocells, que és la que han dedicat a la Fundació MAP, ha recaudat tan sols aquest 2019 1.187 euros, doncs, que destinaran al projecte de la Fundació.
Doncs gràcies, Guillem Planagumà, des de la veu de Sant Joan. Anem ara cap a mar amb el nostre company, en Juanjo López, des de Ràdio L'Escala, que ens portes desafortunadament notícies sobre nous afogaments a les platges, oi? Juanjo, bon dia.
Bon dia, Mercè. Doncs sí, perquè mor una submarinista de 57 anys a la Clota de l'Escala. Aquesta submarinista de 57 anys, veïna del Picat, va perdre la vida el passat dissabte mentre practicava submarinisme al port de la Clota a l'Escala. Segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques, l'avís es va rebre a 2:15 del migdia de dissabte i s'hi van desplaçar dues unitats, una terrestre i un helicòpter medicalitzat, però els equips no van poder fer res per salvar-li la vida. El SEM ha concretat que la dona es va ofegar en perdre el regulador d'oxigen I ja per canviar una mica de tema hem de parlar del Portal Blau, perquè creix un públic i tanca una edició amb gairebé 8.000 espectadors. El Festival Portal Blau de l'Escala ha crescut en públic per quart any consecutiu i ha tancat la 12a edició fregant els 8.000 espectadors. Aquesta xifra consolida Portal Blau com un dels principals esdeveniments culturals a l'estiu a la Costa Brava i confirma l'augment progressió del públic dels últims anys, destaquen des de l'organització, un increment que va començar a fer-se notar a partir del 2016. Aleshores van ser 5.261 espectadors el 2017, que hi van passar 6.212 l'any passat. La xifra va situar-se en 7.387 i aquest 2019 gairebé s'han fregat els 8.000. Amb una ocupació mitjana del 85%, el festival ha penjat el cartell d'entrades exaurides als concerts de Clara Peya, Marc Parrot i Paco Ibáñez. També va assolir el ple de conferència gratuïta entre Barcelona i Beirut, que va donar el periodista Tomàs Alcoverro. I de moment això és tot des de l'Escala. Mercè, bon dia.
Gràcies, bon dia, Juanjo. Nosaltres des de Ràdio Vilafant us fem dues propostes. Una és Barraques de Roses, que aquesta nit ja comencen, que us en parlàvem divendres, amb els concerts de Wild Night i l'orquestra Maribel, o sigui, una proposta musical. I l'altra proposta musical ens arriba de la mà del Festival de Peralada, que ahir precisament amb el concert de JCG va encetar l'última setmana de festival. El nostre company en Víctor Grau va poder-hi assistir en aquest concert i ens fa aquesta crònica. Víctor, explica'ns com va anar.
Doncs un concert molt xulo, molt acollidor, on tot el públic es va sentir de la mà de l'artista, que es va posar a tot el públic a la butxaca, perquè va fer un concert molt íntim on explicava el perquè de les cançons, explicava una miqueta amb diferents intervencions del concert, explicava les cançons, els títols, i bé, va ser un concert molt xulo, que va començar amb tothom assegut, però que va acabar amb tothom ballant.
Doncs deixa'm que et digui que avui arriba Damaris a la Vera a les 8, el dia 15 a Costa Danza, i el dissabte Maestro. Vas poder parlar amb l'Oriol Aguilar, que fa una valoració molt positiva de totes les propostes arribades fins ara en el festival, amb aquesta bona acollida de públic que ha tingut aquestes propostes, Traviata, que és la producció pròpia, i altres concerts que eren inèdits precisament a l'Empordà. Si us sembla, per fer-nos una mica d'enveja del que vas poder veure tu ahir a la nit, Víctor, posa'ns algun tema de la diva del pop, JCG.
Perfecte, Mercè, doncs us posaré una de les cançons que va sonar, que es titula Domino, que és una de les cançons més conegudes de l'artista. Escolteu-la.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al parc natural tenim rèptils aquàtics molt rars?
Es tracta de la tortuga d'estany, que havia estat un animal freqüent a tota Catalunya, però que en l'actualitat s'ha fet molt rar de veure. En els últims 100 anys ha patit una greu regressió degut a la contaminació de les aigües per fitosanitaris utilitzats en agricultura i per residus industrials i urbans. També ha patit una greu pèrdua d'hàbitat. Els estanys on vivia han estat dessecats per construir urbanitzacions i infraestructures, i l'agricultura ha canalitzat els rierols. La seva població pràcticament es va extingir a principis dels anys 90. Fa uns anys que al Baix Ter es van iniciar unes actuacions per recuperar l'hàbitat, com la bassa de cria de Torroia de Montgrí, i es va iniciar un programa de cria en captivitat al CRT, Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera, i després es va fer la reintroducció de més de 200 exemplars i el seguiment de la població. Actualment pateix una nova amenaça, i són les espècies de tortugues invasores que provenen dels aquaris dels aficionats. Aquestes conegudes tortugues de Florida i d'altres, que es compren a les botigues d'animals, quan es fan massa grans, hi ha qui les allibera a la natura. És un acte imprudent, que no s'ha de fer, per les seves característiques biològiques, acaben eliminant a les tortugues autòctones, competint per l'espai i l'aliment. És per això que mai s'ha d'alliberar espècies domèstiques a la natura. A la primavera surten de l'aigua per buscar un lloc on posar els seus ous. Si les veieu, no les agafeu. Feu-les una foto i envieu-la al Parc Natural indicant la seva localització.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des del...
Mari Muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mari Muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Menja't l'estiu. Menja't un souvenir gastronòmic.
Doncs aquest souvenir gastronòmic que us explicarem a continuació, jo ja me l'he menjat. Bé, de fet, tot l'equip ens l'hem menjat, perquè en Guillem Planagumà, des de La Veu de Sant Joan, ens en va portar una mostra el divendres passat, no l'altre, que vam estar a casa seu, i ho vam poder tastar. Si us sembla, no us explico res més, que us expliqui el nostre company Guillem Planagumà, des de La Veu de Sant Joan, que ens parli d'aquesta magnífica coca de l'Abadesa. L'escoltem.
Doncs ara, a aquesta hora que potser algú encara no ha esmorzat, des de La Veu de Sant Joan us portem un souvenir gastronòmic per fer-vos venir una mica de gana. És un souvenir dolç. Per parlar-ne tenim el pastisser, el mestre pastisser, en Juli Salvador, que ell és el pastisser de la pastisseria Salvat, pastisseria centenària d'aquí de Sant Joan de les Abadesses. Aquí saludem. Bon dia, Juli.
Molt bon dia a tothom.
Com anem? Doncs mira, avui ens vens a parlar d'una recepta d'un pastís, d'una coca vaja, que de fet els nostres companys de Mar i Muntanya, ara que ens esteu escoltant, vosaltres l'heu provat, ja ho sabeu. Ens vens a parlar de la coca de l'Abadessa. Una coca que és centenària també, com la pastisseria?
Suposo que sí, que també es va fer des del... És una coca que es feia des del principi, això. No sé ben bé l'edat que té la coca de l'Abadesa, però té molts anys. Ja l'avi la feia, vol dir que l'avi, el pare, la faig jo, i bueno, espero, aviam, si hi ha algú darrere que la pugui continuar fent, però sí, és centenària segur.
Molt bé, ara parlem-ne una mica, perquè em penjarem alguna foto a l'Instagram, però... per qui no ho sàpiga, és una coca que en realitat complicada tampoc és, no? Perquè ens explicaves ara que potser ja té la diferència d'una coca típica de pastisseria, que és molt més flonja. De fet, la base d'un pa a pessic, no?
Sí, és la, bueno, pa, consta de dos parts. Primer hi ha una base que es fa, que és el pa de pessic de la planxa, o sigui, seria per dir, doncs, la planxa que porta un braç de gitano. Doncs primer es fa aquesta planxa, després aquesta planxa de talla, en forma de una mica rectangular, s'unta amb compota de poma natural, i a sobre d'aquesta compota de poma s'hi raja la pasta de melindro, diríem, de biscuit, i es cou, o sigui, té doble cocció. Primer té la cocció de la planxa de base, i després s'hi raja el melindro sobre la marmelada de la compota de poma, i es torna a coure aquesta base de melindro, de pa de pessic, amb poma natural a sobre i pinyons. I clar, queda super, super tova. És una diferència de qualsevol altra coca de forner, de brioix, de full, de... En fi, és molt, molt, molt tova, molt flonja.
Una coca que això no aguanta, la menges i ja no és allò com una coca de pa, una coca de vidre, que és gairebé per sucar o per... També es pot sucar, però és allò que potser no t'omple tant, no? No...
Sí, és molt lleugera, molt lleugera. Has de beure a poc a darrere. No pas sempre pots beure un cava, el que sigui. Principalment cava queda molt bé, però vull dir que no necessita... Baixa sola.
Exacte, això t'anava a dir, que dèiem de sucar potser més que d'esmorzars és de sobretaules, potser, no?
Sí, de sobretaula, de mitja tarda, sí. Més que l'esmorzar.
Molt bé, molt bé. Després això, parlàvem de l'origen, Preguntava si feia més de 100 anys. Tu em comentaves que moltes, ara fora de micro, que moltes d'aquestes receptes us venen dels monestirs.
Sí, tot, bueno, bàsicament la majoria de receptes de pastisseria catalana, vull dir, en llibres editats i tal, surten dels monestirs, perquè realment aquelles èpoques pues, eren els que tenien el blat, tenien els ous, tenien els horts, tenien els pomers, tenien la fruita i elaboraven doncs, tota classe de dolços i de cuina. A fora dels monestirs estaven passant gana, estaven passant putes, per dir, però ells a dintre tenien de tot i bueno, doncs, anaven apuntant i s'han anat trobant receptes doncs, de monestir de l'altre i s'han fet doncs, llibres i bàsicament molta cosa sobre el juixo, sobre del monestir.
Molt bé, ara que parlaves això, no? Alguns dels ingredients que porta, la poma, la compota, els pinyons, ara potser la pregunta és una mica absurda, eh? Potser, vull dir, aquests ingredients d'on els traieu? I em refereixo, d'un restaurant, un bar, és com fàcil imaginar, no? Que se'n van al mercat, que se'n van al supermercat o que tenen un viatjant que els hi porta. Vosaltres com funciona una pastisseria? Perquè, clar, potser són a vegades quantitats més petites, no?
Sí, normalment, per exemple, la poma és de proximitat d'aquí del poble, me la serveixen, no és que sigui collir d'aquí, però vull dir, la porten d'aquí. Els pinyons, doncs, també això va a èpoques, tens més menys, quan és època compres més, hi ha quardes, i, bueno, farines també la gasto d'aquí d'Osona, miro sempre de tenir productes, doncs, bastant d'aquí de proximitat per les meves elaboracions, ja no per la cocabadesa, sinó per tot. I l'ideal seria poder tenir, doncs, el blat d'aquí, d'un pagès que es conrés el blat i poder-li comprar, moldre'l, això ja hi ha molts forners que ho estan fent, que estan comprant el blat, els veïns, els de cases de pagès del poble que bueno, conreen el blat, ells compren la collita, els hi molen i foten, imagina't, tens el pa fet amb farina d'aquí doncs, del poble mateix.
I tant. Molt bé, parlaves de que potser és centenari aquesta coca, tu hi recordes canvis? Perquè clar, tu la deus haver vist créixer i la deus haver vist madurar des que eres petit i si ja la feia el teu avi. I recordes canvis o recordes que era exactament igual?
No, jo el recordo igual, sempre. Canvis com s'ha canviat una mica doncs, amb la compota de poma, bueno, depèn de les pomes, ara doncs, hi havia molt de sucre abans, les marmelades s'elaboraven amb quantitats elevades de sucre perquè es conservés més, ara hi ha doncs, com uns conservants que t'evita doncs, tirar-hi tanta quantitat de sucre, menys dolça. Jo crec que l'únic que s'ha canviat és la compota de poma, però el resto de la fórmula sempre és ous, farina, sucre i llevat, vull dir, no porta res més.
Quant tardes tu a fer una coca de l'abadessa i que en fas moltes a la setmana, en fas cada dia?
Sí, bàsicament fem dia sí, dia no, dia sí, dia no. És una cosa que sempre és fresca, vull dir que perquè no té durada de diversos dies, té durada d'un parell de dies i a l'estiu sobretot en nevera, el dur la poma natural a sobre, amb la calor no li va gens bé, vol dir que fem tirades quasi dia sí dia no de coques. No se li dita, però vull dir, no és 30-35 cada cuita, més o menys en surten.
Clar, com tu combines això, perquè imaginem que el pa potser no el fas tu, o sí, també?
Sí.
Tot ho fas tu, i clar, com tu combines, vull dir, són una bona colla d'hores, perquè això que et deia abans, quant tardes a fer una coca de l'abadessa, per exemple?
Pues una cuita de coca des de que fas la planxa, la cous, prepares, posa dues horetes a fer una coca de l'abadessa. Bueno, una, parlo d'una, és una cuita que en surten aquestes 30-35 coques, amb dues horetes i mitja entre cada, fins que surten del forn.
Molt bé.
Bueno, és les feines anar-les combinant. Ara, mentre fas una cosa, prepares l'altra i hem d'anar així.
Clar. T'ha passat alguna vegada que t'has barrejat entre receptes?
Sí, i tant. No m'ho coca amb moltes coses. Sí, sobretot abans, que era més jove i que sorties a l'endemà i, hòstia, anaves pastant i allò anava remenant i no lligava. Dic, hòstia, i això no lliga. I veies el perol de sucre allà a la punta del taulell i dic, hòstia, no hi he fotut sucre. Sí, això ara també passa, de tant en tant. Les coses artesanes, vull dir, és que un despiste o inclús a l'hora de pesar t'equivoques del gramatge de pesar i també alteres la fórmula, més farina menys, més sucre menys, 3 ous més, si n'hi van 90 doncs en 93 ja et queda diferent, al revés 3 menys. Tot ha de tenir la seva textura, la seva, o sigui, les proporcions de sucre, de grassa, de sec.
Clar. Res, tu no és el que té això artesà, igual que aquí ho fa una tassa, no em farà cap d'igual, no? Una coca tampoc. Tot això és curiós, no? Perquè l'altre dia si m'hi fixava que em vam esmorzar quan vam venir aquí amb els companys del mar i muntanya aquí a Sant Joan de les Abadesses, que suposo que les deveu fer, no? El forn les deu ficar en un al costat de l'altre, perquè vaig veure que un costat estava tallat i l'altre no, potser vaig enganxar la punta.
Sí, no, se solen solapar. Normalment, depèn, hi ha dies que les cous i no es toquen, i hi ha dies doncs, que sí que s'enganxen, perquè no queden mai, i si tu les veus d'alçada, mai són iguals. O sigui, si es pot dir que són artesanes, perquè un dia la gent diu, ostres, han quedat baixes, ostres, avui quillant de coques. Bueno, això és, depèn dels ous, depèn de clar, la temperatura, la temperatura que està la farina, tot, la temperatura del forn, si has acabat de... Clar, tu saps que l'has de coure, per exemple, a 200 graus, la coca. Però un forn acabat de disparar 200 et sol arribar a 220, 230. És molt diferent, ja posat reposat o posat així 200 calent. Mm-hmm. És tot un món que has d'anar investigant i trempejant les temperatures i els ingredients. I... A vegades els ous són més grans. A vegades porten els ous més gran i clar, cada ou si són... doncs 4 grams més, si n'hi fons 90 per 4, estàs tirant més quantitat d'ou de la que toca realment. I bueno...
Sí, també això de la mida, no?, per fer el requebre en la capsa en la qual ho serviu, que també penso que és característica d'aquesta capsa.
Sí, la maleteta.
La maleteta.
Sí.
Molt bé. Juli, no ho sé, la coca de la Bessa, clar, per als santjoanins, jo crec que per als ripollesos, per la gent del Ripollès en general, ja és molt mítica, no? És aquesta coca que potser compres, com deia, no?, en un sopar, un dinar de festa major, per al sobretaula, per després del cafè, quan estàs berenant. No ho sé si us ve molta gent de fora de Sant Joan per comprar-la, o fins i tot de fora del Ripollès. Tot em fa la sensació?
Sí, déu-n'hi-do el ressò que ha tingut a fora a través de la publicitat, de la web i les xarxes, vaja, bàsicament les xarxes socials. I sí, té bastant de reclam, a part de la gent del poble. Déu-n'hi-do la clientela que veia amb folletos i fotos, o inclús treure el mòbil. Diuen, mira això, aquesta coca que he vist que fabriqueu, que... Perquè, clar, l'aspecte també és una mica llamatiu, quan veus la coca, dius... Des... I sí, ja, la gent sí, la busquen.
Molt bé. Aquesta coca, evidentment, inspirada en les abadesses del monestir... de Sant Joan, el primer monestir femení de Catalunya. Vosaltres no és l'única recepta amb la qual homenatgeu a personatges històrics d'aquí Sant Joan, perquè de fet, sense anar més lluny, ara que estem parlant molts dies del Festival del Comte Arnau, vosaltres elaboreu les petjades del Comte Arnau, també.
Sí, vam trobar també una recepta d'unes galetes que, bueno, que també evidentment tretes del monestir. I mira, li vam dir les petjades del Comte Arnau, la galeta és en forma de ferradura i està, bueno, és una base de galeta anglesa de te, diguéssim, una pasta de te, però té un punt de gengibre. Dic, hòsties, això és te Comte Arnau, això ho menges i aquella va, hòstia, que et surt quan menges la galeta i això és les petjades del Comte Arnau. I també fa molt, ja fa temps que es fan les petjades, i és una galeta també, evidentment, treta doncs, del receptari del monestir.
Molt bé, una galeta igual, no?, també d'aquestes de... Potser no tant d'esmorzar, sinó més de sobretaula.
Sí, de picar amb això, amb el cafè, i una ferradureta petita de cavall i tal. Bueno, una història, no?, del Comte Arnau, que posava les ferradures del cavall al revés, com baixava aquí Sant Joan, el buscaven cap amunt, i com marxava... En fi, la llegenda, no?, del Comte Arnau.
Galetes punyeteres, igual que el Comte Arnau. Sí. Molt bé, Juli, ens parlaves avui de la coca de l'abadessa. Se'ns acaba el temps, avui t'acomiadem. Gràcies per parlar-nos d'això, de la coca de l'abadessa, les petjades del Comte Arnau, que elaboreu des de la pastisseria Salvat, Can Salvat, com ho diem aquí a Sant Joan. I res, desitjar-vos 100 anys més de coca de l'abadessa i de petjades i de tot el que vingui. Gràcies, Juli.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una coca de l'abadesa que vam poder tastar quan vam estar a Sant Joan de les Abadeses, gràcies a que el nostre company Guillem Planagumà doncs ens la va portar amablement, ens va fer aquest esmorzar que comentava. Guillem, gràcies, eh?
Això anava a dir, vull dir, potser és el primer souvenir gastronòmic del qual parlem, que tots i totes l'hem provat. Vull dir que aquí en podem parlar amb propietat. I us va agradar, no? Perquè, bueno, va volar en 5 minuts.
També hi havia gana. Hi havia bastanta gana, Guillem, i això va ser...
Però estava molt bona, sí, independentment molt bona, de la gana. Sí. Juanjo, tu et va agradar?
Bueno, aviam, jo he de dir que no sóc gaire de dolços, però la veritat és que estava bona. Ja li vaig dir a en Guillem, inclús li volia portar un als papes, però al final no hi vaig pensar. Si m'estan escoltant ara mateix, ho sento molt, eh?
Doncs ja ho sabeu, a la pastisseria Salvat, que està just a la carretera de la Nacional, passant per mig de Sant Joan, a Coca de l'Abadesa.
Doncs
ja
per fer-la baixar, perquè després de menjar una bona Coca de l'Abadesa, doncs ens toca baixar les calories, encara que no siguin moltes. Una bona caminada, una bona ruta, doncs nosaltres ens anem cap a l'Escala, perquè el nostre company Juanjo López ens ha preparat la ruta de la Vilanera. Ell ens explica, ell l'ha fet i ens explica com és aquesta ruta. L'escoltem.
Avui al Mar i Muntanya us parlarem de la ruta de la Vilanera. Aquesta ruta la iniciem a la plaça del Camp dels Filans. Creuem els carrers Camps dels Filans i Muntanya Rodona fins prendre un camí que hi ha en direcció sud ben bé al límit de les cases. Allà trobarem el rètol que assenyala aquest camí com a Camí Ral d'Empúries o de França via Heràclea. I a partir d'aquí, passant per entremig dels pins, agafem el camí ramader. Això és una part del que ens explica l'Ajuntament de l'Escala, més concretament la secció de turisme d'aquesta ruta, però nosaltres hem portat un expert. Hem tingut amb nosaltres a l'Albert Albertí, que ens ha explicat molts detalls i curiositats sobre aquesta ruta. La primera pregunta era obligatòria, i és que ens parlés una mica de la localització d'aquesta ruta i per on passa.
Bueno, Vilanera és un paratge, és un paradell sec, és un turonet també molt petit, que es troba ben bé a banda de ponent del municipi, vinguent del Bons, la carretera del Bons a l'Escala. Doncs abans d'arribar a l'Escala, l'urbanització del Camp dels Pilans, és el turó que et queda a mà esquerra.
Una altra pregunta que era d'interès molt general era quants quilòmetres de llargària feia aquesta ruta. I ens ha donat inclús algun detall de més. Molt bé. Hem vist que té uns 2 quilòmetres de llargària.
Sí, 2-3 quilòmetres, sí.
I més o menys per on passa? Que fa una mica la volta? O...
Sí, fa la volta al turonet. A veure, aquest espai, que és un espai relativament petit, però tampoc és molt petit, és relativament petit, es composa d'un turonet amb un pradell sec, un llistonar, que en diguem, i llavors també una part de pineda. Llavors el que fa l'itinerari és et permet pujar fins a dalt del turonet, voltar-lo per la banda, per dir-ho així, per la banda nord, val? I tornes a davallar pel Vall de la Pineda i tornes pel camí, diguem-ho així, el camí de Vilanera, que és un camí públic relativament famós. Bueno, famós, popularment prou conegut, no? I aquesta volta el que et permet és una forma d'O, per dir-ho així, i permet reconèixer tot aquest paratge.
Una altra pregunta molt evident és quines possibilitats teníem per fer-la, no? Perquè sabem tots que moltes rutes es poden fer caminant, en cotxe o inclús en bicicleta. Això és el que ens ha dit.
No, és una ruta bàsicament per fer-la en bicicleta, caminant, perquè el que és la pujada al turonet es passa per una mena d'escorriol molt estret i molt petit, bastant pedregós, i amb la bicicleta tampoc et permet gaire mobilitat. Sí que llavors, pels més aventurats i que volen anar en bicicleta, tenen tot el camí de Vilanera, que et porta des del Rex, per dir-ho així, fins a la carretera del Bons, que aquell sí que és una bona pista, un bon camí rural per anar en bicicleta tranquil·lament.
Sí, podríem fer aquesta divisió, no? Una mica.
Sí, els que vinguin amb bici passaríem per el que és tot el paratge, per l'extrem, per dir-ho així, per l'extrem meridional de tot el paratge, i els que la vulguin fer a peu, aquests no, aquests els hi permet endinsar-se dintre el propi espai i conèixer una mica els intríngulis o els valors del propi lloc, no?
També li hem demanat, per curiositat, quant de temps necessitem per completar-la. I ens ha explicat que depèn de la persona i depèn amb qui acudeixis en aquesta ruta, perquè, clar, si vas amb els nens, no és el mateix que anar sol.
Una hora i mitja, depèn de qui s'entreté més i qui s'entreté menys. Pels que són botànics, per exemple, aquests la poden tardar en 3 o 4 hores. Els que són etmòlegs, dediquen a veure tema d'invertebrats i artròpodes, aquests també estaran 3 o 4 hores. Pel que realment només vulgui conèixer el paratge i disfrutar de les vistes, aquests en 1 hora i mitja el tenen, no? I els que els hi ha també el patrimoni arqueològic, aquests també poden tardar una miqueta més, no? Perquè, és un paisatge, és un paratge, un espai que té diferents valors i solapen entre ells i, per tant, dona molt de suc, no?
Ah, i molt curiós això de l'època, perquè, clar, no és el mateix fer aquesta ruta en ple estiu que en èpoques de calor baixa, que dic jo, com podria ser la primavera, on fa bon temps i tot acompanya, tant el clima com la vegetació, que està en un moment esplèndid.
L'únic que jo sí que la recomano fer-la, la millor època per fer-la és el mes d'abril-maig, Per què és la millor època? Bueno, perquè aquests predells secs són llistonars i són predells molt, bueno, diguem, tròfits, no? Són plantes així manuals. I clar, i la florida més espectacular és en el mes de maig i abril. I per tant, què vol dir? Que trobaràs un predell completament florit amb una gran diversitat de flors. I, bueno, és el més maco de tot aquest paratge. Si la fas a l'estiu, es pot fer, l'únic que fa molta calor, perquè és un lloc molt sec. És molt sec i potser hauries d'anar amb un bon gorro.
També ens ha parlat una mica i hem fet una mica de comparació en temes de biodiversitat i construccions antigues sobre les planasses. Això és el que ens ha explicat l'Albert.
Són diferents. Jo penso que aquest espai potser té un valor patrimonial, diguem patrimonial en el sentit més de patrimoni històric-arqueològic, molt més important que les planasses. Aquí s'han excavat diferents túmuls de l'edat del ferro, bastant interessants, encara estan en excavacions. També hi ha totes les restes de l'antic convent de Vilanera, hi ha el mas. Per tant, bueno, té tot un patrimoni històric-arquitectònic molt interessant i realment molt, molt valuós. A nivell natural, té molta biodiversitat, perquè són aquests predells amb molta riquesa de plantes, fins i tot tenim una espècie protegida, endèmica, inclòs la llibre vermell de flora vascular de Països Catalans, que és la filagua lusitànica, és una espècie molt rara, no?, que tenim una petita població a Catalunya i es troba una a Vilanera i l'altra al Montgrí, no es troba enlloc més, la de Vilanera és la més nombrosa, per tant, té aquest gran tresor botànic, no?, i llavors té també una gran diversitat d'orquídies. No? Les orquídies silvestres també són molt interessants, i aquí se'l troben bastant, alguns híbrids molt curiosos. I després, a nivell més així natural, tenim el Pic Gros de Vilanera, que és un arbre, diguem-ho així, d'un gran interès simbòlic. No? Vilanera és un paratge que ve de tota una espècie d'una lluita ecologista, on es volia fer un camp de golf, al final aquest camp de golf es va evitar, i l'arbre, el Pic Gros de Vilanera, va quedar com el símbol de la defensa de tot aquest espai. No? I potser són aquests valors més així, com tu diria, històrics arquitectònics o populars, més que no pas naturals pròpiament dits, no?
I per últim, ens ha explicat una mica quina seria la dificultat de la ruta.
És molt fàcil, és una ruta per fer nens en família. L'únic que has de tenir en compte això, que jo recomano fer-la al mes d'abril, maig, val? I si no, fer-la a l'octubre. A l'estiu jo no la recomano fer-la perquè pots acabar allà mig torrat, no?
I si la fas, hidratat.
Perquè, sí, clar, hidrata't, porta't aigua, perquè ja si ara actualment, ja per anar pel poble, ja necessites una mica d'aigua, allà no hi ha res d'aigua, res.
I això és tot, estimats oients i companys del Mar i Muntanya. Espero que us hagi agradat i ja sabeu, com dic cada setmana, o cada cop, millor dic, porto un indret o una ruta nova, ara ja sabeu que us toca a vosaltres, és el torn de visitar aquests indrets o aquestes rutes que us presentem i publicar les vostres fotos en Instagram o qualsevol xarxa social amb el hashtag de Mar i Muntanya Ràdio. Ens veiem la setmana que ve. Adeu.
Doncs així ho farem, Juanjo, si ens animem a fer la ruta, o els nostres oients que ens estan escoltant cada dia s'animen, doncs això, estan de vacances i volen aprofitar per fer la ruta que avui ens proposaves, doncs que facin fotografies i que ens etiqueten amb el hashtag. Ben vist, perquè a vegades no hi pensem, que tenim un hashtag propi, Es nota, Juanjo, que tu el tema de les xarxes socials el controles,
Ens hem de donar visibilitat com a petit programa local, Hem de fer-nos més visibles. Això és molt important.
Home, petit res, que tenim de tot. Tenim mar, tenim muntanya, tenim això muntanya, sí. plana i riu. Tenim de tot, no?
Mercè, escolta, que en el pot petit hi ha la bona confitura.
Exacte, en el pot petit hi ha la bona confitura, i tant que sí. Bona proposta aquesta que ens feies arribar tu, Juanjo. Queda pendent, quan acabi el programa a l'estiu, quan acabem temporada, ens queda pendent de provar les flaones, que en Guillem ens torni a convidar a la Coca de l'Abadesa de fer aquesta ruta. Déu-m'hi-do la feina que ens espera quan acabem el programa.
Podríem realment fer una jornada, podríem realment fer això, no? Una jornada de primer caminades i després
recuperar
un bon dinar, berenar, no? Sí, exacte.
Portes tu les mineres, sí. Jo porto un eslímbic i aquí pot ser una festa,
Escolta, home, que quedaríem ben cansats de les caminades, però també quedaríem ben tips, Potser ben beguts, també.
I tant que sí, perquè tenim unes zones, tant des de Sant Joan les Abadeses, com Salrà, com l'Escala, com aquí, com a Vilafant, doncs tenim unes zones gastronòmicament molt atractives i, a més, amb una natura i amb uns espais ideals per fer rutes, eh? I des d'aquí, des del Mar i Muntanya, doncs, us les acostem. També us acostem la millor música, la música més refrescant de l'estiu, que el nostre company Víctor Grau sempre ens posa, ens va disparant, aquests temes estivals. Què ens posaràs, Víctor? Ens poses una proposta?
Doncs mira, ara comentàvem amb el grup dels companys, em deien una proposta de Michael Jackson, Marcia, què et sembla?
Em sembla perfecte, perquè sempre tornar al passat, ja que digueu que jo sempre vaig al passat, m'agrada recuperar temes del passat. Escoltem,
doncs,
Michael
escoltem
Jackson.
Aquest Michael Jackson, Billie Jean.
La xarxa.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.